Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts a un nou programa d'Experiències de la vida i avui hem començat amb música potente perquè les persones que estan aquí són dos noies molt potentes, dos campiones atletes que en parlarem ara de seguida i després de molt de temps d'esperar, al final les tenim aquí. Tenim a la Marta Galimany i la Dolça Oller. Dolça Oller, Marta Galimany, tanto monta, monta tanto. Benvingudes al programa de Ràdio Ciutat de Valls. Moltes gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, per començar, el que primer que podem fer és, perquè les persones que no sàpien el que heu arribat a fer vosaltres en aquest món, explicarem els premis que heu tingut i on heu participat i en quin lloc heu quedat. Comencem parlant de la Dolça Oller, que podria passar per la Marta, però en fi, potser hem de començar per algú. La Dolça Oller Gatell és del Club Triatló Costa de Barcelona de Maresme i el seu currículum és el següent. Primera, Santander Triatló en sèries Tarragona el 6 del 8 del 2016. Quinte, el Pro Ironman 70, un nom que es diu Weymouth.
Weymouth, és el poble.
El poble, d'on és això?
D'Anglaterra.
Molt bé. Segona, a la Copa d'Espanya de mitja distància el 23 del 10. Primera, campiona d'Espanya de llarga distància i vice 23 del 10. Que, per cert, una vegada pel Messenger m'ho va explicar la història i se'm va quedar gravat des de llavors. Ella va tardar 7 hores i 20 minuts i va fer 3 quilòmetres nedant, 30 corrent a peu i 120 en bicicleta, ho dic bé?
Sí, bueno, nedant eren 4 quilòmetres, 120 de bici i 30 corrent.
Déu-n'hi-do. 5 Pro Challenge de Madrid, el 24 del 9
Challenge del 17.
Challenge de Madrid. 24 del 9 del 17. Sèptima, a l'Alpe Ous Triatlón. No entenc
això? A l'Alpe Duez, allí Alpe Duez, als Alps.
Molt bé. Primera, Santander Triatlón, sèries Tarragona, el 5 del 8 del 18. Tercer, el Campionat d'Espanya de llarga distància, Pontevedra, 26 del 8, del 18. I sexta, el Pro Ironman 70 de Nice. I el novena, el Pro Ironman Barcelona, el 7 del 10 del 18. Déu-n'hi-do quina trajectòria. I ara continuem parlant doncs, de la Marta i el mateix que hem dit amb la Dolça. Ella és del Club Atleta Futbol Club Barcelona i va quedar 3 vegades internacional amb la selecció espanyola. 3 vegades bronze per equips del Campionat d'Europa d'Atletisme de Berlín de 2018 en marató. Tercera, plata als Jocs del Mediterrani de Tarragona 2018 en mitja marató. Tercera i 53 al Mundial de mitja marató de Cardiff 2016. Bronze al Campionat d'Espanya de mitja marató 2017. Campiona d'Espanya de 5.000 metres 2017, 2016, 2015. Campiona de Catalunya de 3.000 2014. Campiona d'Espanya de cross curt per clubs 2017, 2016. Subcampiona d'Espanya de cross per clubs 2018. Bronze al Campionat d'Espanya de cross per federació 2018, 2012. Campiona de la cursa de nassos 2017, 2016. Per cert, això els nassos què és?
És la Sant Silvestre, la cursa que es fa cada any el 31 de desembre a Barcelona.
Campiona de la cursa Bombers 2018-2016 i campiona de la cursa Barça 2018-2017 i campiona de la mitja marató de València 2018. Marques personals, 2 hores 34... En fi, ja per respirar una miqueta, posa una mica de música, si et sembla, Paula, i després parlem i comencem a fer un munt de preguntes que segur que la contestaran molt bé. Thank you. primera pregunta és òbvia que s'ha de fer, si voleu comentar primer una i acabar l'altra, per què es vau dedicar a aquesta competició d'atletisme, triatló, i quines són les vostres especialitats i per què es vau escollir aquest tipus d'esport, que és, per cert, molt dur.
Bueno, jo...
Comença la Dolça.
Vinc del món de la natació. Quan era petita feia... Bueno, anava als cursets de natació que feien aquí a Valls i, bueno, un dia, pues, fent el curset, doncs, hi havia uns nois que es practicaven triatló i em van dir, oh, vinc a Dolça, prova-ho. I, bueno, com que també m'agradava anar amb bici, doncs, mira, vaig provar una mica de fer el triatló i m'hi vaig enganxar. I ara, bueno, quan era més jovenet, doncs fas també triatlons més curtets, perquè quan ets més petita hi ha coses que no et deixa, hi ha proves que no et deixen fer, i bueno, quan m'he anat fent gran, doncs m'he anat especialitzant una mica en llarga distància, tot i que triatlons curts també em fa i també se'n poden fer totes les edats, però m'agrada això de la llarga distància, m'hi he enganxat una mica.
La mateixa pregunta per la Marta.
Doncs jo, bueno, tota la vida he fet esport. Jo quan era petita, doncs, havia practicat molts esports i sobretot, doncs, a la meva etapa de col·legi i institut feia bàsquet al CB Valls, i no va ser fins que vaig anar a la universitat que aquell, el primer any, doncs, per ser una cosa nova vaig deixar l'esport, però trobava faltar d'efectivitat física i em vaig apuntar, doncs, amb una amiga a atletisme, però simplement amb la idea aquesta de fer salut, de passar-m'ho bé i de distreure'm, d'apartar una mica els llibres i també fer una miqueta d'esport. I bé, el que se'm donava bé era la distància de fons i en això m'hi vaig anar decantant perquè és el que m'agrada córrer i és el que en trec millor rendiment, doncs, del fons.
Podríeu dir-nos quins estudis teniu, primer un i després l'altre, i si seguiu treballant i estudiant, i com podeu fer compatible l'entrenament, el participar en les competicions, treballar i estudiar, que això és molt difícil. Primer contesti una de les dues.
Jo sóc llicenciada en Ciències Ambientals, i bé, és això, jo quan vaig començar l'atletisme, doncs estava fent la carrera, i per mi era un hobby, o sigui, després quan acabava de les classes, doncs me n'anava a entrenar, i en aquests moments, doncs, compaginar una cosa amb l'altra era molt senzilla, perquè jo crec que quan estàs a la universitat tens temps suficient com per practicar un esport. Després vaig començar, quan vaig acabar la carrera, vaig començar a treballar, i va haver treballava una jornada completa de 8 hores fora de Valls, dinant fora de casa. Hi va haver un moment en què, quan vaig començar a progressar, quan vaig començar a millorar, sí que realment el meu dia a dia era molt, molt estressant, perquè no parava mai a casa, des de potser a les 7 del matí que ja sortia a entrenar i fins a les 10 del vespre que no arribava a casa, doncs era complicat de compaginar-ho, i per això vaig decidir, doncs, canviar la feina, i ara estic treballant a mitja jornada, i la veritat és que tinc bastanta flexibilitat, doncs, per els dies que necessito entrenar, doncs, si em toca treballar aquell dia, m'ho puc canviar per un altre, tinc bastanta flexibilitat horària, i realment jo crec que per mi em va bé inclús tenir feina de 4 hores per de tant en tant desconnectar també del món de l'atletisme.
Després de contestar la Marta, contestar la Dolça.
Bueno, jo quan vaig acabar el batxillerat em vaig també ficar a la universitat, vaig fer una enginyeria aquí a Tarragona, enginyeria química, però bueno, al final no és el que m'he dedicat a treballar, sinó que tot i acabar la carrera, doncs vaig veure que el meu era l'esport, i bueno, ara els 2 anys passats, doncs vaig estar estudiant un cicle formatiu d'esports, que és el que realment m'agrada, i bueno, aquest any he començat a treballar aquí a la piscina municipal d'aquí de Valls.
De monitore.
Sí, i bueno, el fet de... Ara, treballant aquí a la piscina, tinc un horari també bastant... Feia algunes hores a la setmana, i això també em permet, doncs, combinar-me bé amb els entrenos, i bueno, si algun dia, doncs, he de fer un canvi així, cap problema, vull dir, també m'ho puc combinar força bé.
Pels estudis a la ciutat de Valls, amb el meu programa Experiència de la Vida, que no és un programa especialitzat en esports, si hi ha algun fallo, perdoneu-me, perquè jo no sóc especialitzat en esports. Han passat boxeadors campions de diferents països, nedadors campions d'Espanya, culturistes, després en parlem, de la senyora Eva Jaén, campiona d'Espanya, d'Europa i del món de natació, i jo pregunto, de tots els esports, inclús de la boxa i tot això, el vostre esport és dels més durs que hi ha després de la boxe?
Bueno, jo crec que, o sigui, no hi ha esports més durs que d'altres, sinó és la manera que tu t'hi dediques, és la de fa la duresa de l'esport. I al final, si vols arribar lluny, has de dedicar molt de temps i has de ser, bueno, has de ser constant, has de ser sacrificat, i no, això d'un esport més dur que un altre és una mica, diguéssim, no sé, no és una manera de, sí, relatiu i no una manera de definir un esport.
Clar, jo penso que quan estem parlant d'esport d'èlit, sempre vas a buscar els límits del cos, per tant, doncs tots els esports són durs perquè vas això a buscar el límit, vas a buscar aquesta perfecció que no existeix i llavors fiques el teu cos al límit, per tant la duresa...
És una mica és, de cadascú la que
clar,
vol
la
posar.
La que pot ficar-hi dins el seu rendiment.
Sí, això mateix.
Aquí va estar l'Elton Silva, que és de Brasília, que té un gimnàs a Valls i que ha estat en diferents països del món competint i ha guanyat premis de boxe o de lluita lliure, i va portar una noia que es deia Nàdia, que també he tingut molts premis, i em deia que a mi la passió és el boxe, vull dir, el boxeu m'agrada davant de tot, o sigui que el deport que agrada doncs, és molt important. De les disciplines aquestes que hem parlat, ara li pregunto a la Dolce, quina és la que t'agrada més?
Bueno, jo des de petita que faig natació i la veritat que m'ho passo molt bé nedant i de vegades... No sé, sembla curiós perquè al final quan estàs nedant només veus rajoles, com aquell qui diu, perquè estàs mirant tota l'estona al fons de la piscina, però, no sé, em dona una llibertat i m'agrada molt. M'hi sento bé dins l'aigua i algunes vegades que he anat a nedar també al mar o així, em dona una llibertat que potser altra, la bici com o el córrer, doncs no em dona. O potser és aquesta sensació que tinc jo perquè és algo que m'apassiona i m'agrada molt des de ben petita.
I a la Marta li pregunto, de les curses que has fet, quin guardes millors records?
Bé, jo crec que de totes les curses en guardes records increïbles que et queden, o sigui, totes les curses t'aporten alguna cosa. Si m'he de quedar amb una cursa, potser per triar-ne alguna triaria quan vaig fer el meu debut en marató a Berlín el 2017, perquè era una distància nova per mi, la vaig afrontar amb molta il·lusió i també amb molt de respecte, perquè doncs, la marató portada a un ritme límit doncs, és una prova molt dura. I, clar, sortia jo amb la idea de fer una marca internacional, que m'obrís les portes per anar a l'europeu, i realment, doncs, quan vaig aconseguir creuar la línia de meta i vaig aconseguir la marca desitjada, doncs, per mi va ser un aflorament d'emocions que vaig notar en aquell moment, que és indescriptible el que vaig sentir.
Dolce, quina diferència hi ha entre entrenar a la triatló o entrenar només en esport?
Bueno, jo crec que, o sigui, el triatló, a part de ser tres esports, diguéssim, completament diferents, vale? El que sí que s'ha d'entrenar és una mica aquest canvi d'esport, no? No només entrenar la natació o el ciclisme o l'atletisme per un costat diferent, sinó que hi ha dies en què has de fer combinacions, per exemple, de nedar més bici o a bici més córrer seguit per adaptar el cos a aquest canvi d'esport, diguéssim, que fas quan a les curses que canvies per un moment per l'altre, amb un minut de diferència, doncs ja deixes la bici, et fiques a córrer, i crec que el triatló una mica el que té és que no només són tres esports, sinó que és el conjunt dels tres, el que potser a la gent li agrada del triatló.
Marta, com planifiques les temporades?
Bé, jo sempre a principi de temporada doncs, ens reunim amb el Jordi Toda, que és el meu entrenador, i fixem els objectius que volem per aquella temporada, i llavors és a partir d'aquí on ell doncs, planifica cada temporada, decidim les curses que volem anar a competir, i això, o sigui, ell, el Jordi, té les temporades planificades molt acuradament, i bueno, després de dia rere dia doncs, anem adaptant segons les circumstàncies que ens trobem, però sempre seguint un marc ja establert que ens porti a l'objectiu.
La mateixa pregunta per la Dolce. Com planifiques la temporada?
Doncs una mica com la Marta. A principi de temporada ens sentem el Quim i jo, el Quim el meu entrenador, i mirem una mica les curses que ens convenen fer, més o menys com estan distribuïdes durant l'any, vale? I a partir d'aquí, doncs, un cop tenim les curses, doncs, llavors planifiquem una mica tot el que és els entrenaments, els macrocicles, microcicles i una mica tot.
La pregunta és per les dues. Teniu facilitats per entrar a Valls? El ser un poble més bé petit, hi ha avantatges o inconvenients fins als entrenaments a la ciutat de Valls? Com ho veieu, això?
Jo crec que des del patronat ens donen, crec que les dues, les màximes facilitats per entrenar a les instal·lacions que tenim aquí. Tenim unes instal·lacions que realment doncs, estan molt bé, que no ens falta de res. L'únic però que podríem dir doncs, és que, clar, jo aquí he d'entrenar sola, o sigui, no tinc un grup de gent que m'ajudi en els entrenaments, sinó que, bueno, sí que tinc el meu entrenador i companys d'entrenament, però no estan fent el mateix entrenament com podria ser amb un grup més gran de gent o amb una ciutat més gran o amb un centre del rendiment.
La pregunta és per les dues. Quan aneu a córrer, si aneu amb dues persones, per exemple, altres dues vegades trobeu la pista, aneu a córrer totes dues, es motiveu més o quan una persona va sola costa més de motivar-se?
Bueno, a veure, suposo que hi ha d'haver entrenaments de tot, però hi ha dies doncs, que en anar amb més gent doncs, sempre ajuda molt més a l'entrenament i si són sobretot entrenaments durs, doncs potser anar amb algú t'ajuda a que t'esforcis una mica més, a que puguis donar una mica més de tu a l'entrenament. Però després hi ha dies que, sigui pel que sigui, doncs, també t'agrada anar sol i desconnectar una mica de tot. I, bueno, no sé si a la Marta li passa, però a mi sí que de vegades em passa. I, bueno, doncs mira, de tant en tant sortir sol, doncs també m'agrada.
Sí, jo crec que sortir amb més gent doncs, sempre et dona aquest plus de que pots apretar-te una mica més. Però també és cert que jo crec que és important fer entrenaments sols perquè al cap i a la fi de les competicions estàs tu sol i has de tindre el cap suficient com per tirar un entrenament dur sol i que et surti bé perquè això tu trobaràs a la competició i són diferents maneres d'entrenar. Jo crec que una combinació de les dues coses seria l'ideal.
Sí, és la bona.
Jo moltes vegades veig gent que corre, que són gent que no fan esport normalment, però fan l'esport, diguéssim, per no pujar pes i tot això, i porten auriculars amb música. Vosaltres ho feu, això, o no? La música per córrer i per estar més
motivat. Animat.
Perquè bueno, hi ha música que motive.
Sí, realment sí, hi ha molta gent que sí que porta auriculars. A mi personalment no m'agrada. I sobretot si vas amb més gent, doncs tampoc. Vull dir, si vas amb més gent, doncs aprofites ja per parlar amb la gent. I no sé, no estic acostumada a anar amb auriculars.
No, jo tampoc no em porto mai i crec que prefereixo sentir el soroll del meu entorn, ja sigui per camins naturals o a la pista amb gent, que no pas estar centrada només en la música.
Bueno, i de vegades també, a part de que anant amb bicicleta està prohibit anar amb auriculars i és perillós, doncs també suposo que anar sense auriculars, com has dit la Marta, que sents els sorolls de l'entorn i no només per el que són potser, no sé, ocells o coses, sinó per si ve algun cotxe, alguna moto, doncs estar una mica pendent de que...
Evitar perills,
això mateix.
No, em referia a córrer, o sigui, a córrer
sí,
a peu.
Sí,
eh?
Sí, però per camins també te trobes també motos trobar. O quarts
no,
o...
No, potser hi ha, doncs, perquè aquestes dues noies professionals, que les persones que vagin a córrer no portin auriculars perquè poden tindre un accident perquè no et concentres prou, això és veritat. Hi ha esports molt ben pagats com és el futbol, el bàsquet, el tennis, el ciclisme, on cobren moltíssims diners. Jo l'esport vostre, que és molt dur, crec, jo penso que és molt dur, està lo suficient pagat i valorat del que feu vosaltres en l'esforç que feu?
No, realment, doncs, en l'atletisme no hi ha diners, no és una cosa que vengui, i per tant no hi ha un impacte econòmic important i per tant els atletes doncs, no rebem... subvencions importants. Sí que hi ha ajudes, però no hi ha. Actualment a nivell d'aquí català doncs no hi ha cap atleta que pugui viure com un futbolista, ni de bon tros.
Bueno, jo crec que això, bueno, el mateix que ha dit la Marta, i bàsicament els esports on hi ha diners són els esports que surten a la tele, que la gent realment els agrada veure, on es paga per anar-los a veure, i totes aquestes coses, i són aquests esports els que mouen més diners, i els altres que són una mica més a segona línia o a tercera, doncs costa més trobar ajudes o algunes subvencions.
Els homes que fan el mateix esport estan més ben pagats i més valorats que les dones?
Jo crec que en el món de l'atletisme hi ha bastanta igualtat en aquest sentit i són molt raros els casos de que una cursa es pagui més a un home que a una dona. La majoria de casos estan equiparats i es cobra exactament el mateix
perquè
el primer
moltes,
que la primera.
Sí, moltes feines, les dones fent el mateix cobren molt menys que els homes, això
sí.
Ja ho sabeu vosaltres.
Bueno, en triatló també passa una mica el mateix de l'atletisme, que els premis són equivalents tant per homes com per dones i ja que no sé que sigui algun cas una mica estrany o excepcional que passi alguna cosa diferent.
Clar, això fora de... marques concretes que sponsoritzen atletes masculins o femenins, això sí que ho fan en privat, llavors aquí ja no sabem els preus que cobra cadascú, però en tot cas tot el que és
premi de la prova, diguéssim. Exacte. Cada prova doncs, té els seus premis igual a homes per dones, i després ja si paguen algun atleta per anar amb alguna cursa o així, ja és tema privat, que fan de tu a tu i ja està.
Vosaltres, a quin promís d'hores entreneu cada setmana i quins dies a la setmana, i si a part de fer anar a córrer, si també aneu al gimnàs a fer musculisme i coses d'aquestes?
Entrenem, bueno, tots els dies de la setmana,
sí, de la
dilluns
setmana
a diumenge, i inclús més d'un cop al dia, pel matí, per la tarda, i evidentment no tot és córrer, sinó que hi ha sessions de força, de gimnàs, hi ha sessions de tècnica, hi ha sessions regeneratives, de rodatges suaus. Cada dia és diferent, però seguint una estructura que ja tenim pautada per l'entrenador i que cada setmana més o menys doncs, es repeteix.
Bueno, amb el triatló doncs, passaria una mica el mateix, el que passa que has d'anar combinant els tres esports, que cada dia, doncs, a part de... I hi ha dies que sí que fas dos o fins i tot tres esports, potser més endavant de la temporada que s'apropen competicions o així, doncs hi ha dies que has de fer els tres esports, i també complementem amb sessions de gimnàs i bueno, dies de recuperació activa, una mica el mateix, el que ha dit la Marta.
Teniu el suport de l'Ajuntament de Valls, del Generalitat de Catalunya i del Govern de Madrid per el que feu vosaltres a nivell econòmic?
Bé, de l'Ajuntament de Valls hi ha unes subvencions econòmiques. De la Generalitat no té competències en aquest sentit. I bueno, del Govern de Madrid, de l'Estat, diríem, sí que hi ha unes beques que, en el cas de l'atletisme, que segons les puntuacions que obtens, doncs pots accedir a beques de la Federació Espanyola d'Atletisme. Sí,
sí, bueno. I una mica semblant també passa amb el triatló.
Posem una mica de música perquè així el programa es fa més variat. I ara poso música que podria servir per si feu spinning o aneu en bicicleta. Ja sé que està prohibit, però això dona una miqueta d'ànimos.
Bueno, per spinning no està prohibit.
Valtros feu spinning? També, bueno, tu concretament no ho sé, fas spinning alguna vegada?
Alguna classe he fet, però no és una cosa... M'agrada més anar fora que per
és
la carretera.
És més natural, és més natural.
Sí, és més distret.
Va, sentim un tema que es diu Funky Town, que és ideal per això. Perquè jo observo que quan fan spinning allà al poliesportiu, l'animador, que és el que entrena i el que dona ànimos al personal, doncs posa música i em sembla que...
Música canyera.
Sí, música canyera com aquesta, sí. A part d'estar preparat físicament amb un bon entrenament, està preparat psicològicament?
Sí, evidentment, les competicions, molt del contingut de la competició és de cap, és molt important doncs, estar molt concentrat en el que fas i sempre tenir poder-te apretar aquest plus que te dona doncs, el nivell per poder tirar endavant o no. És molt fàcil abandonar-se de cap i si el cap no va, no correràs.
Has d'estar motivat per fer això.
Motivat i amb moltes ganes i concentrat i...
Sí, estar concentrat i saber que, bueno, que has fet uns entrenaments que han valgut per a aquesta competició i tenir una mica bueno, el cap centrat, no? en aquella competició i en el que i ser conscient del que vas a fer, no? Que vas a competir o vas a fer un entreno dur, doncs això ho has de tenir al cap perquè si no després costa més fer els entrenaments o les competicions o que sigui.
La vostra alimentació és diferent de les persones normals? Procureu anar molt al tanto el que mengeu i deixeu de menjar? Teniu consells d'un nutricionista?
Sí, jo crec que l'alimentació és una de les bases també molt importants, perquè doncs, tot el que menges és el combustible que després et servirà doncs, tant per entrenar com després per competir i rendir doncs, al màxim nivell. I sí, jo tinc assessorament per part d'un nutricionista, l'Albert Martínez, i també per part d'una nutricionista del Barça, que és la doctora Lizarraga, que entre tots dos doncs, m'ajuden a seguir la dieta que més necessito en cada moment de la temporada.
La pregunta és per a la Dolce. Tu tens entrenador el Kim Rogers, no sé si ho dic bé.
Kim Royers,
perdó, he posat un nom anglès internacional. Quina importància té l'entrenador amb el que fas tu?
Bueno, crec que en tots els esports la importància de l'entrenador és fonamental. Més que res que ell doncs, té una mica la visió, una visió des de fora de tots els entrenaments i una mica també és, fa d'ajuda psicològica. És ell qui t'anima una mica en dies que potser no costen més, vale? És ell qui té els coneixements, una mica del que toca fer cada dia, si hi ha dies que toca fer suau és perquè toca fer suau, ni que de vegades sempre volem fer més, suposo, o volem anar més ràpid del que toca, però bueno, ell sí que és ell qui té els coneixements i se li ha de fer cas a l'entrenador, que és el que realment en sap i que té una visió una mica exterior de... i de tot, els entrenaments.
La pregunta és per les dues. Vosaltres sempre feu calentament abans de començar i quan acabeu fem calentament, crec jo. A pesar d'això, teniu moltes lesions a l'entrenament i les competicions?
Doncs jo tinc la sort de que fins al moment no he patit cap lesió important. Sí que, evidentment, doncs, la càrrega d'entrenaments, quan portes molt de volum, molts entrenaments de... moltes setmanes de càrrega, doncs sí que s'arriben a notar que jo vaig sovint al fisio, a les sessions de fisioteràpia, per descarregar cames, per recuperar la musculatura, i jo crec que tot això, si està tot ben planificat, doncs pots aconseguir que les lesions siguin menors. També una part important està en l'alimentació, si hi ha una bona alimentació, una bona recuperació, tot ajuda a que les lesions siguin menors.
Aquí vaig tindre el Miguel Ángel Iglesias, no sé si vols dir alguna cosa, si vols dir.
Bueno, una mica el mateix que ha dit la Marta, això que... bueno, jo sí que he tingut alguna lesió que m'ha fet estar parada durant un temps, però bueno, a poc les hem anat recuperant totes i una mica doncs, el que ha dit la Marta d'anar vigilant i cuidar-se tant com es pugui per evitar-les.
Aquí vaig tindre el Miguel Ángel Iglesias, que va ser un dels millors corredors que han tingut al país, juntament de Valls, junt amb el Xavier Tondo, que s'ha mort per un accident absurd, i es deia que ells tenien pàjares de tant en tant. En Valtos, això on teniu? Sabeu què és això, la pàjara?
Bueno, suposo que les pàjares potser arriben en algun moment on que els... has estat molta estona fent esport, potser amb un ritme més fort del que tocava, o fins i tot que no t'has alimentat bé durant la sessió d'entrenament o durant la cursa, i llavors doncs, el teu cos doncs, et diu una mica frena, que ja no puc més.
Hi ha llocs que van els tenistes, els millors tenistes, diguéssim, del rendiment per poder practicar i tal. Amb el vostre esport també hi ha llocs per entrar en tipus al rendiment, en algun lloc de Catalunya o de territori espanyol?
Sí, clar, a Sant Cugat tenim el centre del rendiment, que allà doncs, hi ha bueno, els entrenadors de la federació que tenen grups exclusius allà. També a Madrid hi ha la Blume de Madrid, on estan allà els atletes del nivell. Per estar en aquest centre, simplement, doncs, si tens un cert nivell, pots demanar una beca i t'hi poden acceptar i t'hi poden posar. Però, clar, en el meu cas, per exemple, jo... en aquests moments no estaria interessada en anar allà perquè representa doncs, haver d'anar a viure allà i canviar l'entrenador, canviar la teva manera de fer. Jo crec que aquí tinc tot el que necessito, tinc la meva família, tinc les meves amistats, l'entrenador, la feina. Per tant, per mi no seria una opció en aquests moments.
Tu vols dir alguna cosa?
Bueno, això que ha dit la Marta, que aquí els centres aquests, tant el CAR d'aquí de Sant Cugat com la Blume de Madrid, doncs, són bueno, fan grups en quasi tot, molts dels esports olímpics, sobretot, vull dir que el triatló, tant com l'atletisme, sí que hi entren, i bueno, molts altres esports més.
Bueno, i també hi ha més centres, també hi ha sí. El CAR de León,
el CAR de
Sierra Nevada, n'hi ha diversos en diversos llocs de l'estat.
Heu pensat en alguna vegada les curses importants a nivell internacional com és Nova York? Per exemple, aquí tenim el Pere Viudes que hi ha anat més d'una vegada a participar en aquestes curses.
Bueno, aquestes
que són
curses...
massives, claro, no són professionals, però són massives.
Clar, el bo que té l'atletisme és que els atletes populars doncs, poden participar en curses on també hi participen atletes d'èlit. Jo a Nova York no hi he anat, però per exemple he anat a la Marató de Berlín, que és la millor marató del món, o sigui, crec que és molt millor Berlín que no pas Nova York.
Bueno, però potser, bueno, amb tema maratons i així, hi ha moltes sí. Maratons a nivell mundial, no?, que són molt populars, que realment hi corre molta gent, I suposo que és una també motivació per, de cara als que són més amateurs o més aficionats a curses, que això que ha dit la Marta, que poden estar lluitant, bueno, que poden competir al costat d'atletes a nivell mundial.
A què els hi diu les persones que no volen fer gent d'esports i estan tot el dia mirant la televisió al sofà i diuen això, l'esport és molt pesat, costa molt per animals i dir que és bé fer d'esport, el que sigui, cadascú al seu nivell, per la seva edat, per la seva salut, perquè segur que hi ha gent que ens escolta i diu, escolta, això d'anar a córrer, d'anar a caminar, és molt pesat. A veure si els veuen alguns consells, els animeu a anar a fer alguna cosa.
Bueno, jo crec que l'esport és vida i al final doncs, moure el cos també forma part de la salut, de la nostra vida, i que mirar la tele no potser estar tot el dia sentat no ens aporta res, al contrari, ens aporta malalties i problemes a nivell de salut. Per tant, jo crec que anar a mitja horeta a caminar al dia o una mica al gimnàs, vull dir, és algo fàcil.
Que comencin senzill. Per poc i vagin pujant a poc.
Això
a poc.
Sempre, sí, eh? Sí.
Sí, exacte. Sempre els principis són més difícils, però ja veuran que si aconsegueixen agafar la rutina, de seguida es ficaran en forma i disfrutaran de fer-ho.
Que ara també, sí. És anar a caminar o a córrer o al gimnàs és una manera també de conèixer gent, de fer una mica de vida social. Vull dir que és bo tant per el nostre cos, sinó que també per la nostra ment.
Exacte. Ara us diré noms de atletes molt importants, que segurament els coneixeu tots, i només m'heu de fer un titular cada una de vosaltres. La setmana passada va estar aquí l'Ignasi Pere Ferrer, que és el millor director català de cinema, i va fer una pel·lícula amb el David Meca, que només havia sigut campió diverses vegades del món, o sigut campió de natació, i va començar com a artista de cinema. I què opineu del David Meca, que ha fet diverses travessies a l'estret de Gibraltar el mateix dia, i el llac Ness?
Bueno, jo crec que el David Meta, doncs, gràcies a ell, potser s'ha conegut una mica més el que és el tema de, bueno, l'esport d'aigües obertes, que potser abans no era tan conegut, i gràcies a ell doncs, la gent també s'ha aficionat molt més a aquestes competicions d'aigües obertes.
Vols dir alguna cosa més? És que bueno, té que poc temps, eh? Si no, això...
Doncs aquest li deixem per ella, que era de natació.
Sí, aquest és meu.
A la Joana Pastrana, campiona del món de boxe.
Jo crec que una dona en un món d'homes doncs sempre és ser una mica pioner de valentia i de fer veure la dona dins d'aquest món.
El Marc Márquez, que viu a Cervera, diverses vegades campió del món de motorisme, GP, què opineu d'ell?
Jo veig un noi amb molt d'entusiasme, amb molta ambició i que aconseguirà tot el que es proposi.
El mes que ve, final del mes que ve, estarà aquí el Marc Sanz de Valls, que és diverses vegades campió d'Espanya d'enduro. Llavors, tia-li dues paraules només.
Bueno, Marc, molta sort per aquesta temporada i, bueno, a tope, que de vegades ja ens trobem algun dia i, bueno, que vagi molt bé tot.
L'Anna Carrasco, de Múrcia, campiona del món de motorisme. Dues paraules només.
Bé, igual com la Joana Pastrana, doncs, que també és una dona en un món d'homes, que jo crec que això dona més valor a el que fa.
La Tina i Andrea Fuentes, que recentment una va morir, campiones de natació sincronitzada, ja us hi dues paraules, una està viva, vivien a Valls, van néixer a Valls, crec.
Sí, es va comentar que havien nascut, crec que aquí a Valls, i van estar molt poc temps. Però
una
bueno,
d'elles s'ha mort fa poc, no sé si
la natació sincronitzada també és un esport, crec, molt dur, a més que de ser un esport d'equip on necessita molta concentració i molta habilitat, i bueno, és realment d'admirar aquest esport.
El Javier Fernández, campió mundial 2007-2017, campió d'europeu 2007-2018, Jocs Olímpics d'hivern 2010, 2014, 2018 i campió del món 2015-2016. Què diu d'aquest senyor Javier Fernández, que fa patinatge artístic sobre gel?
Bueno, ja veiem el seu currículum, que és extens, doncs, per tant, perfecte.
Per cert, el WhatsApp de la Marta sempre té escrit el següent: voluntat, passió i esforç.
Voluntat, esforç, somriure i passió.
Sí, bueno, doncs és això. Posem una miqueta de música i després continuem parlant, eh? Posem un tema dels The Hollies, La Mujer de Negro, Black Woman. Bueno, i ara posarem unes trucades que hem gravat abans de la campiona d'Espanya, d'Europa i del món, la senyora Eva Jaén Alfonso, que el primer programa que vaig fer va estar aquí i es dirà quatre paraules de felicitació per el que feu. Després també sentireu dos o tres minuts d'una trucada al Xavier Miralpeix, que va estar fa poques setmanes aquí, tres vegades campió d'Espanya de natació, rècord durant molt de temps, em sembla que 28 anys del temps que va fer en natació, i malauradament va tenir un accident de cotxe, bueno, anava en moto, i un cotxe es va saltar un semàforo, el va atropellar i li va amputar la cama esquerra. Ell explica que això va ser una cosa de la seva vida, que ara és assessor nutricional, és entrenador de nadadors, i, en fi, i ha fet un llibre que es diu La belleza de las cicatrices, un llibre que recomano a tot el món perquè jo me'l vaig llegir en dos vespres. És un llibre important. Llavors també sentirem uns minuts, uns segons, del Miguel Ángel Iglesias, un dels millors ciclistes de Valls, junt amb Javier Tondo, malauradament mort. I llavors també sentirem uns minuts de l'entrenador de la Dolçoller, el Quim Royes, que ens dirà una coseta, i sentirem després el Jordi Toda, que és l'entrenador de la Marta Galimany, i, en fi, després de sentir això, vosaltres dieu dues paraules a veure què ha semblat aquest enllaç que hem fet.
Felicitarte por tus campeonatos de Europa del año 2017, del mundo 2017, campeona de Europa 2018, campeona de España 2018, y saludamos a la señora Eva Jaén, que,
hola, en fin,
que muy atentamente nos atiende, y en fin, estamos intentando grabar esta grabación en el teléfono para que lo escuchen la señorita Dolce Ollegatell y Marta Galimany. Solamente brevemente, pues, deciros unas palabras para estas dos chicas tan deportistas y atletas de élite, por favor.
Sí, mira, un saludo a las dos, tanto a Marta como a Dolce. Decirles que tienen un palmarés increíble, ya me lo he estado mirando, y la verdad es que son unas campeonas natas, que luchen por sus sueños, que no se rindan, que tiren hacia adelante, que habrán épocas buenas, épocas malas, pero que siempre hay que ser fuerte mucho mentalmente. Y nada, poco más le puedo decir que ellas no sepan, porque ellas son grandes campeonas y tampoco soy yo más que ellas, pero yo siempre me repito esta frase, ¿vale? De que quiera hacerte pedazos, es porque entera les quedas grande. Con eso yo creo que ya resume mucho de una persona, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Nada, que ánimo, que sigan luchando y que nada, que para adelante.
Pues muchísimas gracias, Eva, y no te va a molestar que sí que te estás preparando para los campeonatos del mundo. ¿Qué día es? ¿El día 9 o el día 10?
El día 10 de noviembre, el sábado que viene.
Perfecto.
Queda nada, esta semana es la peor.
Estás en la recta final, seguro que ganarás,
sí, sí.
Eva. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable y buenos días.
Buena noticia.
Adiós.
Buenos días, gracias. Un abrazo.
Tenim a l'altre costat del telèfon el Quim Royes. Bueno, benvingut al programa de ràdio. És per preguntar-li, que ell és l'entrenador de la Dolça Ollegatell, que es digui unes paraules sobre la Dolça. Ell fa molts anys que està entrenant-la.
La Dolça fa molts anys, devia estar 5 anys. Va començar com una broma, potser com una joguina, una jugada, o un lloc entre els companys que entrenàvem. Hi havia un grupet de triatletes jovenets, que, bueno, que van aconseguir un tant important i es van tallar entre el grup, però pràcticament jo, a poc a poc es van engrescant, va començar a competir en català, com estan recordant, competir a nivell nacional, que tenen un resultat bastant important, i doncs va arribar a competir en els europeus, joves que té llau, i la veritat, clar, això va ser molt, molt xula. Però bueno, el tema està que una persona que té una capacitat de sacrifici enorme, ni una voluntat impressionant, i no li ha estat fàcil el resultat, perquè a vegades la part més bonica de l'esport es veu quan es puja del podi, però la part més dura de l'esport no es veu. Els darrers anys no hem estat de sort, hem tingut sort, lesions traumàtiques o problemes de salut que no ens ha permès haver de treure un gran resultat. Però en el fons és un exemple com esportista i penso que hem de valorar. Que no ho sabrem fins que no així. No serà el que tenim.
És fàcil tindre desfalliment en aquestes competicions on es treballa tantes hores, tant entrenament com a competició?
Sí, estem parlant d'esports que duren entre 10 i casa de bolsa, participen proves d'Ironman de distància de 3.800 nedant, 180 quilòmetres de cicles mil marató. Ella ha après molt, ella es coneix molt bé, la veritat que cada vegada té una llarga distància. Tot el col·lectiu, diguéssim, que treballem amb ella, amb el tema d'entrenament, ja des del fisioterapeuta, el nutricionista, que treballa, que no falla res, que cas l'entrenament també es planifica. Es planifica tant en l'àmbit d'entrenament físic com d'alimentació, perquè no tinguin d'afalliment, però tot així, estem parlant de proves molt llargues, de tres especialitats totalment diferents, que la veritat que tenen la seva dificultat a l'hora de preparar-ho. I és fàcil que sobretot parlant que les proves d'Ironman preparen pràcticament de cara a primavera i a final d'estiu. Això vol dir que pots passar tot l'estiu entrenant amb temperatures molt altes i llibertat.
Has dit una paraula, Ironman. Explica una miqueta això per les persones que no coneixem bé l'esport, aquesta paraula que has dit, tècnica.
Quina paraula?
Ironman o alguna així.
Ironman. L'Ironman és una competició, és una prova, una competició que es va crear als Estats Units cap als anys 70 i se crea com una franquícia. Una franquícia és perquè havien posat un nom a una sèrie de proves. Ironman, hi ha diferents Ironman en tot el món. I cada prova Ironman són 3.800 d'edat, tot seguit sense parar, evidentment, 180 de ciclisme, un contrarrotge, i tot seguit una marató, 42-135. Aleshores, això es fa en tot el món, aquesta prova. En cas, la bolsa ara farà encara un mes, per participar a l'Ironman de Calella, però l'única prova és que l'Ironman és tant. Aquí hi ha Ironman que es prepara.
Jo crec que aquest esport, després de la boxe, és un dels més durs que hi ha en aquest moment en el món, crec jo. Està prou reconegut a nivell internacional i econòmicament, en comparació amb el tennis, amb el bàsquet o amb el ciclisme?
A nivell internacional està molt reconegut. Parles amb un tema del ser anat a competir a nivell d'Anglaterra, al sud de França, Itàlia, a competir en proves importants, i la veritat que n'adona és que el suport allí no és el mateix que el suport que tenia. I en aquest cas, noies, sobretot noies, a nivell normalet alt, no tenen gent de suport. Si parlem ja de distància olímpica, és una distància pràcticament la meitat del que s'ha comentat, una quarta part del que s'ha comentat, però a nivell nacional, a nivell espanyol, hi ha un reconeixement molt important perquè els que van davant són espanyols. Però quan parlem de distància llarga, en el cas de Rosa, doncs, la veritat, el reconeixement no. Si parlem a nivell d'exigència, evidentment el que la boxa és un nivell d'exigència molt important perquè l'impacte, la resistència, la força, però són coses molt diferents. Estem parlant d'una prova, en aquest cas, de llarga distància, és una prova que també entre 10 i 14 hores, o 10 i 15 hores de resistència, que has de lluitar perquè hem vingut la teva ment, i has de lluitar contra la teva condició física. Però sí, amb això...
S'hauria d'estar ben pagat un esforç així de tantes hores de competició i està molt ben pagat això, sí, sí. I crec que no està valorat, ni econòmicament ni es reconeix l'esport aquest. Bueno.
De totes maneres, sempre dic el mateix, la dificultat d'un Ironman no és el dia de la competició, sinó és el camí que et porta l'Ironman. És a dir, no només l'Ironman al llau, i el llarg de l'Ironman.
La preparació, no?
Exactament.
física i psicològicament, m'imagino.
Exactament. Aquests 8-10 12 mesos que s'estan entrenant continuament dia a dia, de pa cala dolça, ja dic que arriba a entrenar fins a 3 sectors. És a dir, el matí pot estar nadant, el migdia pot estar en bicicleta i el després pot estar corrent. Entrenar 3 vegades al dia durant molt...
I a més ho combina amb els estudis i treballant, a més, que té molt de mèrit això.
Ara he combinat amb els estudis, ara que vaig estudiar, encara tenim molt a broc, però bueno, en guany hem acordat, en aquest cas, en l'àmbit de treball, treballar poquet, una miqueta més, per veure on podem arribar. Però sí, sí, la veritat és que és complexa i si vols dedicar professionalment, perquè ningú vull deixar-ho tot.
Per ser entrenador s'ha de ser un bon esportista, que tu has sigut, de fet, i veig que estàs implicat amb el nom dels castells, que també doncs, ha de ser un esport, i també veig que al Facebook estàs volant amb un aparat d'aquests als peus que volen, que ets també una persona que t'agrada les coses difícils.
Bueno, és que difícil és, potser és que jo el meu origen des del ciclisme, això fins als anys 80, els anys 90 vaig començar el triatló amb els seus orígens aquí a Catalunya, i a partir d'aquí doncs, me'n vaig anar incrementant el rendiment i vaig arribar al duatló a un nivell important, vaig dedicar a la corra una mica, i pràcticament arriba una edat que t'has de fer un pas enrere, i ara pràcticament el meu esport és per fer manteniment i per disfrutar amb el que faig i sense cap tipus de pressió, i acompanyar els entrenaments que pugui la Dolça o els altres nanos, nois que entreno, però bueno, ara pràcticament és afició per mantenir-te físicament bé i tot el que és, però ja no és el que era.
Abans d'acabar, m'he establit demà que parlessis de mi quatre paraules de la Marta Galimany.
La Marta Galimany, la veritat que és voler tenir-la a casa, perquè a mi més la seva parella entrenador, que és el Jordi Toda, és un honor i un orgull tenir-la, perquè té una capacitat de treball impressionant. És una noia que s'ha fet pràcticament a casa nostra, està treballant a les nostres instal·lacions i amb els recursos pràcticament que tenim aquí a casa. No? La veritat que és un goig, i per mi la veritat que els esportistes que s'ha consolidat més el català nacional i internacional, i la veritat que tenir-la a casa per anar a posar molts anys en aquest nivell.
Doncs agraeixo la teva amabilitat de tenir el telèfon, si vols que afegi alguna cosa més, en fi, res més.
Encantat d'ajudar-vos i el que necessiteu.
Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé. Val, adéu.
Hola, que tal estem? Tenim a l'altre costat del fil telefònic el Xavier Miralpeix, que ha sigut campió 3 vegades d'Espanya de natació i rècord durant molts anys del temps que va fer. I és una persona que ha fet un llibre després d'una sèrie de coses que li han passat, que es diu La bellesa de les cicatrices. Voldries dir alguna cosa del seu Llegatell i de la Marta Galimany Guas, que han sigut grans o són grans deportistes d'èlite?
Doncs, home, evidentment, el primer que seria dir és l'enhorabona per la seva experiència política, que crec que és incomiable, no? I és evident, no? I bueno, i sobretot donar-li molts ànims i tot el meu reforç per als projectes que tinguin competitius, i que hi agraïm un exemple per a tots en els seus esports, que tots sabem que el nivell que el practiquen és molt, molt.
Jo diria que és un dels esports més durs que hi ha al món, perquè sí, sí, efectivament, sí, sí. Bueno, si vols dir alguna cosa més, t'agraeixo la teva amabilitat d'estar aquí al telèfon, en fi.
Doncs, bueno, només això, sobretot donar-li molt d'ànim perquè segueixin fent el que estan fent i que segueixin donant exemple a la gent jove i a la gent jove.
Jo recomano dues coses. Primer, que escolteu l'entrevista que li va fer el Xavier Miralpeix a Ràdio Ciutat de Valls, i que mireu de comprar el llibre seu, que jo me l'he llegit en dos vespres, La bellesa de les cicatrices. Moltes gràcies, Xavier, i en fi, fins a la propera vegada. Gràcies per tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, bon dia. Tenim a l'altre costat de telèfon el senyor Miguel Àngel Iglesias, que juntament amb el Xavi Tondo, que malauradament ens va deixar per un accident absurd, un dels millors ciclistes que hem tingut de l'estat espanyol i nascut a Valls. Jo t'agradaria que diguessis dues paraules sobre la Marta Galimany i la Dolç Oller Gatell, que les coneixes prou.
Doncs, bueno, felicitar-les per la seva trajectòria esportiva, per exemple, com a esportistes, i encoratjar-les perquè continuïn amb aquesta capacitat de superació i de les carreres i el que queda per arribar. Moltes felicitats, una abraçada, Marta i Dolça.
Moltes gràcies a tu per estar aquí a l'altre costat del telèfon i també vull dir que el Miguel Àngel Iglesias ara es dedica a fer de corresponsal de Ràdio i Televisió Espanyola, si no tinc entès. És així o no? És així?
Sí, de comentarista. Més que corresponsal, comentarista.
Comentarista, fabulós. I si necessiteu un consell per comprar una bicicleta de tot tipus, ell té una botiga al carrer Vall-llor. Més això val la pena explicar-ho, d'acord? Moltes gràcies i fins la propera. Adéu.
Bueno, què s'ha semblat aquestes paraules d'aquests personatges? Us ha agradat o no?
Bueno, jo la veritat que sempre que rebre ànims de persones o de grans persones que també han estat vinculades en el món de l'esport, doncs sempre ajuda i motiva per continuar i seguir endavant. I bueno, sobretot també les paraules del Quim, vull dir que per mi doncs és quasi com un segon pare, doncs sempre són benvingudes.
Sí, moltes gràcies per aquestes paraules que realment doncs això que animen a seguir i amb moltes ganes d'intentar doncs aconseguir els nostres objectius.
Bueno, jo ja he fet totes les preguntes que tenia a fer. Si vosaltres voleu explicar alguna anècdota o afegir alguna cosa, a vegades hi ha alguna anècdota bonica d'explicar que a la gent els agrada, o afegir alguna cosa abans d'acomiadar-se.
Bueno, simplement donar-vos les gràcies doncs per haver-nos convidat aquí al programa i res, esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres.
I, bueno, jo una mica el mateix, moltes gràcies per, bueno, concedir-nos a explicar una mica, doncs, tot el nostre dia a dia, tot el que és una mica la nostra temporada, i, bueno, doncs, gràcies a vosaltres. You need cool air.
Bueno, vosaltres heu sigut un exemple per moltes persones i realment esperit de superació, de constància, de perseverància i de voluntat per fer el que feu, perquè el que feu vosaltres no és fàcil i tindre els premis que heu tingut. Moltes gràcies per estar aquí en aquest programa i espero que, en fi, el podeu escoltar quan vulgueu, perquè aquest programa és diferent de l'FM. Es penja a internet i sempre podeu escoltar. Jo el poso en diferents grups, en 20 grups, i l'escolten gent dels Estats Units, de Sud-amèrica, i sempre és bo sentir l'opinió d'aquestes persones que estan contents amb això. I la propera setmana tindrem la senyora Montse Osuna, una senyora que ha fet 7 llibres i ara presenta el seu nou llibre, una senyora que va ser a Telecinco diverses vegades amb l'Anna Rosa Quintana, va tenir un programa de col·laboradora a Ràdio Nacional d'Espanya i ha fet un llibre nou que presentarà properament i el vindrà a explicar aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la propera setmana i cuidado els caps de setmana a la carretera, que, en fi, que és perillós. Que vagi tot bé.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.